Cant Matí. Informació, reflexió i entreteniment.
Totes les mirades estan posades avui a Madrid, on aquest matí arrenca el judici del procés. De fet, ho farà a partir de les 10 del matí. El tribunal haurà de decidir si condemna els líders del procés per delictes com els de rebel·lió o sedició pel referèndum de l'1 d'octubre i la concentració del 20 de setembre davant del Departament d'Economia. En total són 12 els processats i 9 d'ells estan en presó preventiva des de fa més d'un any. Entre ells hi ha dos sabadellencs, Carme Forcadell i Jordi Cuixart. També hi seran els tres exconsellers que són en llibertat, Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila. Per abordar aquesta qüestió, parlem amb Josep Maria Tamarit, que és catedràtic de Dret Penal de la Universitat Oberta de Catalunya. Molt bon dia, senyor Tamarit, i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
El primer que li voldria preguntar és quin és el calendari que ha de seguir un judici com aquest, perquè estem una mica perduts tots plegats.
Bé, el calendari l'estableix el propi tribunal. Llavors, el que de moment sabem és que comença avui, s'ha anunciat que es faran tres sessions setmanals, de matí i tarda. En algun moment s'ha dit que es podria ampliar. Això tot dependrà de com vagin evolucionant la pràctica de les proves, bàsicament, no? Perquè aquí doncs és difícil fer una previsió. Hi ha molts testimonis, hi ha també doncs primer l'interrogatori dels acusats i hi ha moltes parts, a més, que poden interrogar tots els advocats, fiscal, advocacia de l'Estat, i per tant doncs és difícil fer una previsió exacta de quant temps pot durar.
Les defenses plantejaran que s'han vulnerat els drets dels acusats, com per exemple la presumpció d'innocència. Creu que tenen raó? I què és exactament la presumpció d'innocència i de quina manera es podria vulnerar?
Bé, la presumpció d'innocència suposa que tothom és innocent mentre no es demostra el contrari, no? En aquest cas s'està jutjant a unes persones que, per tant, des del punt de vista jurídic, en aquests moments són innocents fins que no tinguin una condemna per part del tribunal després d'haver-se fet les proves en el judici. La vulneració aquí de la presumpció d'innocència, doncs, haurem de veure doncs, en què es fonamenta per part de les defenses, però segurament doncs, hi haurà una part molt important que es basarà en el fet de que s'ha posat en presó preventiva de manera doncs desproporcionada i abusiva a aquestes persones, a la major part dels que avui han de jutjar, i a més doncs en les resolucions en les que s'ha fonamentat o s'ha justificat la presó preventiva, doncs s'ha fet ja una valoració anticipada dels fets, doncs que en gran part es pot considerar que ja el propi tribunal està prenent partit respecte al que seria doncs la valoració dels fets.
Clar, perquè quan s'entén una presó preventiva segons el Codi Penal de l'Estat espanyol?
A veure, la presó preventiva es pot adoptar sempre que hi hagi a judici del tribunal un risc de fugida o de que els acusats doncs, poden destruir proves o de que puguin reiterar la comissió de delictes, no? En aquest cas, doncs, jo sempre he dit, i penso que hi ha un criteri doncs, molt estès per part de molts juristes, doncs, de que la presó preventiva doncs, no era necessària. De fet, ja també s'ha de dir que tot això està condicionat per una acusació que és totalment desproporcionada i que no respon a la realitat dels fets, i a partir d'aquí doncs totes les decisions que s'han pres doncs estan també viciades doncs per aquesta visió que ha tingut doncs el Tribunal Suprem i la Fiscalia del fet, i que bueno, que l'ha portat a prendre doncs decisions tan desproporcionades com tenien privació de llibertat amb unes persones doncs que no hi ha motius, a més, per pensar que s'hagin de sostreure la justícia quan fins i tot algunes d'elles doncs, estaven a l'estranger i van tornar precisament per presentar-se davant del tribunal.
Clar, parla d'aquesta actitud del Suprem. Aquesta actitud s'ha comentat de diferents aspectes. És una actitud, diguéssim, que no hauria de ser la que hauria de ser? A veure si m'explico. Vull dir, l'actitud del Suprem no és la que hauria de ser?
Bé, a veure, el Tribunal Suprem, com tots els tribunals, estan formats per persones i les seves decisions doncs, poden ser compartides o no, poden ser criticades, evidentment s'han d'ajustar al dret, ho fan algunes coses, però les valoracions que han fet, doncs, al meu entendre, doncs, no es basen en el que és una interpretació correcta del que són els tipus penals pels que es fa la imputació. I aquí, a més, doncs, hem de pensar que no és només el fiscal o el les acusacions, els que afirmen que hi ha rebel·lió, sedició o malversació, és que el propi Tribunal Suprem ja ha dit que això de manera indiciària, doncs hi ha prou fonament per pensar que això és així, és a dir, que s'han comès aquests delictes. I per tant, doncs, aquí hi ha clarament doncs, una visió doncs, com a mínim equivocada, i que la major part de juristes especialistes doncs, hem descartat que els fets es puguin considerar sobretot com a rebel·lió i fins i tot com a sedició.
Clar, són aquests aspectes on volia anar jo ara, no? Perquè què és el que entenem per delicte de rebel·lió i per què no s'ajusta que el que va passar a Catalunya fos un delicte de rebel·lió? El seu parer,
Bé, no es pot considerar en cap cas com a rebel·lió perquè s'exigeix legalment, perquè es pugui considerar aquest delicte, que hi hagi actes de violència. I a més, en el Codi del 95, quan es va redactar, es va afegir la paraula violència precisament per descartar i per impedir que ningú pogués entendre que algun tipus de pronunciament a favor de la independència es pogués considerar rebel·lió si no anava acompanyat d'actes de violència. I actes de violència han de ser doncs, en sentit estricte, o com a mínim amenaça de violència, que és, per exemple, el que el Tribunal Alemany doncs, va establir, no? Que no només hi podria haver, allí s'anomena alta traïció, si hi havia violència o amenaça de violència, cosa que aquí en cap cas no es pot considerar que hagi estat i que a més havia de ser una violència en el seu cas idònia per aconseguir el resultat i que fos imputable als acusats. És a dir, encara que hi hagués hagut una persona o un grup de persones que haguessin comès algun acte aïllat de violència, això no vol dir que se'ls hi pugui imputar a que els acusats tinguessin la intenció d'utilitzar aquesta violència per aconseguir la finalitat de la independència.
Clar, a part de parlar-se de rebel·lió, s'ha parlat de sedició. Què entenem per sedició?
Sí, en el cas de la sedició, la definició és una mica menys explícita al respecte, però també s'ha d'entendre que hi ha una exigència implícita de violència, perquè es demana que hi hagi un aixecament públic i tumultuari per impedir, per la força o fora de les vies legals, l'aplicació de les lleis o el compliment d'una resolució, per exemple, una resolució judicial. Per exemple, es va dir que els actes del dia 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia es podrien considerar com a sedició en la mesura que es va impedir que la Comissió Judicial fes la seva feina. Però, clar, si ens remuntem a antecedents, hem de dir primer que quants actes hi ha hagut fins en l'actualitat on s'han impedit doncs, que en un determinat moment es poguessin complir, per exemple, ordres de desnonament, i això no ha donat lloc a acusacions de sedició. Són acusacions que comporten penes molt greus, i més en aquests casos quan hi va haver doncs, precisament per part dels propis organitzadors i els que estan imputats doncs, una consigna, un missatge a la gent doncs, de que no utilitzés la violència i de que a més no impedís fins i tot no? de que la comissió pogués fer la seva feina, no? Pogués complir la decisió judicial. Per tant, aquí també hi ha un criteri doncs, molt estès en l'àmbit dels especialistes en dret penal de que tampoc no hi ha fonament per una acusació per sedició.
Clar, llavors es parla de malversació de fons, crec que aquest és un del delicte que més entenem tots plegats del que hi ha de les acusacions, i n'hi ha un altre que s'ha posat, diguéssim, a petició de Vox, que és la demanda que fa, d'aquest d'organització criminal.
Bé, clar, aquí són moltes coses, no? I perquè, evidentment, doncs, sobre totes aquestes acusacions doncs, aniran les proves. En el cas de la malversació de cabals públics, sí que serà important el que puguin establir les proves, no? Perquè el que són els fets de rebel·lió i sedició, d'alguna manera el que allí sortirà doncs, són fets que ja pràcticament tothom ha vist, no? Hi ha moltes imatges, no? I són molt coneguts. Però en el cas de la malversació sí que hi ha, per exemple, doncs, aquestes versions contradictòries sobre si es van utilitzar o no fons públics, basant-se, per exemple, en aquesta declaració que havia fet en el seu moment el propi ministre Montoro de que no havia sortit ni un euro de les arques públiques per organitzar el referèndum, doncs les defenses han negat que hi hagi malversació, però fins i tot en aquest cas, si s'arribés a demostrar finalment que s'ha utilitzat fons públics, doncs les defenses tenen un bon argument en el fet de que el concepte de malversació de fons públics implica un element d'infidelitat en la custòdia dels cabals, no? I clar, aquí, en tot cas, doncs, s'haurien destinat diners a fer allò pel que els acusats van estar elegits, no? que era precisament per organitzar un referèndum, és a dir, no van ser diners que es van utilitzar per qualsevol finalitat aliena a una finalitat pública, és a dir, va ser per una finalitat pública i que a més explícitament sempre havien dit que allò ho farien i pel que van ser elegits, no? Per tant, aquí hi ha un argument que toca bastant a lo polític, però que és inevitable assumir-lo i abordar-lo des del punt de vista jurídic, no? Una altra cosa és que hi hagi hagut alguna il·legalitat pel fet de que doncs, va haver unes resolucions que es van incomplir, però això ja entraria més en l'ordre d'una desobediència, d'una hipotètica prevaricació, que no pas en el d'una malversació. En tot cas, aquest és un tema prou discutible com perquè el judici pugui donar bastant de sí.
Uh-huh. I el tema de l'organització criminal?
Bé, l'organització criminal és, sí, aquesta és una acusació que s'ha introduït després d'una manera una mica més sorpresa, no? Bé, aquest és un tipus delictiu que fa no molts anys que és en el Codi Penal i que bé, permet castigar qualsevol que promogui o coordini o dirigeixi una organització criminal, sempre que sigui un grup de persones que s'ajunten per cometre delictes greus, no? Clar. Això doncs voldria dir que no només es va cometre una rebel·lió, sinó que es van organitzar per cometre la rebel·lió i els altres delictes, no? Bé, en tot cas doncs, és portar les coses una mica molt fins a l'extrem. És a dir, si entenem doncs, que la finalitat dels acusats era doncs, una finalitat doncs, en la que en qualsevol cas es descartaven les vies violentes i la comissió de delictes, doncs està clar que això ja tampoc no tindria sentit, no?
Al llarg del dia d'avui començarà aquest judici. Un altre dels aspectes que li volia preguntar és el fet que aquest judici sigui televisat. Creu que canviarà d'alguna manera la manera d'actuar?
Bé, probablement això condicioni perquè no s'està acostumat en l'àmbit judicial a que hi hagi doncs, una visibilitat tan directa i absoluta, no? de tot el que es fa. I bé, doncs, la televisar totalment un judici doncs, sí que pot canviar i probablement condicioni l'actuació del Tribunal Suprem o de la Fiscalia, també pot condicionar, òbviament, la de les defenses. No? Bé, aquí està clar que hi ha hagut una decisió per part del Tribunal Suprem de donar al màxim una imatge de compliment de la legalitat, de compliment de les garanties, perquè saben que aquí doncs, hi ha en joc el prestigi que ha estat molt posat en qüestió a nivell nacional i internacional de la justícia. No? De tota manera, hem de recordar sempre que les principals acusacions que s'han fet en aquest judici, és a dir, les principals crítiques que s'hi han fet a aquest procés, no tenen a veure amb allò que es veurà en el judici. És a dir, el judici pot ser molt pulcre des del punt de vista processal, i probablement ho serà en la gran major part d'aspectes, no? Però les crítiques principals tenen a veure amb qüestions que són prèvies al judici. És la competència del Tribunal Suprem, que realment hi ha molts motius per negar que sigui competent per jutjar aquests delictes, la desproporció dels delictes, dels càrrecs que s'imputen, i la presó preventiva. O sigui, aquestes tres qüestions són d'alguna manera prèvies al judici. Bé, finalment la condemna, si és per rebel·lió i sedició, serà posterior també, però en qualsevol cas no són aquelles coses que més es veuran en el judici.
Per tant, estarem pendents d'aquestes qüestions, perquè és cert que d'això que deia ara vostè se n'ha parlat molt, de si és el Suprem qui ha de parlar o no, o qui ha de deliberar o no sobre aquesta qüestió, tenint en compte que part de la causa s'ha separat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en concret la que afecta els membres de la mesa del Parlament. Per tant, és un debat també obert. I precisament, vostè apuntava ara un aspecte que li volia preguntar també, perquè en aquest judici el que està en joc, a banda de la vida d'aquestes 12 persones que van a judici, és també la credibilitat de la justícia espanyola?
Sí, està clar que sí, perquè la justícia espanyola ha estat clarament criticada i a més això s'afegeix a altres coses que han passat darrerament, doncs, cas de les hipoteques, doncs està clar que la justícia espanyola no viu uns moments de gran prestigi, no? Però aquest judici, a més, doncs, el que ha posat en qüestió és no només la imatge interna de la justícia espanyola davant dels ciutadans, no? Sinó també la imatge internacional. I aquí està clar que hi ha una gran preocupació.
A banda d'aquesta situació, en concret d'aquest cas, el cert és que la ciutat de Sabadell darrerament també hem estat pendents d'una altra decisió, i és que aquest vespre, per exemple, hi ha convocada una marxa de rebuig a l'auto del jutge d'instrucció de Sabadell, que deixa en llibertat 6 dels presumptes autors o col·laboradors de la violació en grup del passat cap de setmana a Sabadell. Dos d'ells, però, són al centre d'internament d'estrangers per causes anteriors, i dos d'ells sí que estan a presó en aquests moments. La ciutadania no entén com es prenen aquestes decisions i, sobretot, com es pot deixar en llibertat si es creu que o van prendre part de la violació en grup o bé hi eren presents i no van fer res per evitar-la.
Bé, aquí evidentment s'ha d'anar molt de compte a l'hora de jutjar casos concrets si no es té tota la informació. Jo sóc el primer que en aquest cas no la tinc, no? Llavors el primer que s'ha de veure és per quin motiu el jutge ha estimat que no s'havia d'acordar la presó preventiva, Clar, si considera que no hi ha prous indicis per pensar que eren aquestes les persones que van cometre el fet o que van cometre una violació, doncs clar, és correcte doncs, que el tribunal o que el jutge en aquest cas hagi evitat la presó preventiva. Després ha de tenir en compte també altres criteris, com el risc de fugida, ho dèiem abans precisament en relació a un altre cas, i fixeu-vos que abans he estat molt crític amb l'ús desproporcionat de la presó preventiva. Mm-hmm. Clar, el que en alguns casos la justícia utilitzi la presó preventiva de manera desproporcionada ens pot fer pensar que això és el normal, quan la presó preventiva és sempre l'excepció. Llavors, per molt greu que sigui el delicte, per molt que sigui un delicte que colpeixi a la ciutadania i que indigni, clar, el jutge ha d'assegurar-se que es compleixin una sèrie d'estàndards i de requisits per poder acordar una mesura tan dràstica respecte a una persona que és innocent, és a dir, que es presumeix que és innocent. I clar, per exemple, no és el mateix que algú doncs hagi comès una violació a que hagi estat allí i no ho hagi impedit. No és el mateix, és a dir, són delictes diferents que tenen penes.
Però també és un delicte ser-hi i no impedir-ho.
Molt diferents en el Codi Penal. Sí, per exemple, podria ser un delicte d'omissió del deure que tots tenim d'impedir determinats delictes. I tothom que pot impedir un delicte com greu, com seria una violació, i no ho fa, comet un delicte, però és un delicte que té una pena molt menor. Té una pena molt menor a la que té cometre el delicte de violació. I està clar, i tothom pot entendre que això és així, perquè no és el mateix una cosa que l'altra. I fins i tot pot tenir una pena que no sigui ni tan sols privativa de llibertat, d'acord amb el Codi Penal. Per tant, no hi hauria, en aquest cas, fonament legal per a que es pogués acordar una presó preventiva.
Però clar, tot això sí que genera una revolada a nivell social, no? Aquesta sensació d'impunitat, de la que sovint es denuncia en diferents concentracions. Penso també en la sentència de la Manada. No sé si tot plegat també està fent mal a la credibilitat de la justícia.
Sí, clar, aquest és un fet més. Segurament en la sentència de la Manada, bé, tots sabem doncs, que hi van haver elements que van també causar un gran desprestigi de la justícia, no? I això pot haver condicionat que després, quan s'hagin de jutjar altres casos, doncs hi hagi una resposta social que en alguns casos doncs pot ser exagerada, no? O pot no tenir fonament, però que es basa no tant en el fet aquest en concret, sinó en els antecedents, no? Però en tot cas doncs els jutges han de basar-se de manera independent, un criteri propi independent i basant-se en la llei, només en el que són les circumstàncies que els hi consten dels fets concrets que han de jutjar.
Dèiem que aquesta ha de ser la primera decisió del jutge, però per situar-nos una mica, quin és el recorregut que ha de tenir tot plegat?
Bé, jo no conec els detalls del cas. En qualsevol cas, doncs, hi ha un procediment obert i, per tant, doncs, si hi ha unes persones que poden estar investigades en aquest procediment, doncs, s'hauran d'anar seguint les proves, doncs, tant pels que estiguin en presó preventiva com pels que no ho estiguin, si realment hi ha indicis de que haurien pogut comès un o altre delicte, i després finalment en el moment en què estiguin totes les proves acabades, doncs la fase d'instrucció, doncs llavors a partir de les acusacions que hi hagi, doncs s'entrarà en la fase de judici.
I concentracions com les que hi ha convocada aquesta tarda a Sabadell poden o han de tenir alguna mena d'efecte sobre el que decideixi un jutge?
Bé, la gent és òbviament lliure d'expressar-se i de manifestar-se pel que consideri, no? I els jutges doncs, han de seguir el seu criteri professional. Jo crec que la major part de cases dels jutges doncs, no es deixen influenciar per les manifestacions. De vegades fins i tot es critica els jutges de que són poc permeables, no? a la societat. En qualsevol cas, doncs, fan bé de basar-se estrictament en el que és la valoració de les proves que tenen a disposició i de no de, del clima social que hi pugui haver en un determinat moment més o menys favorable als acusats o a les víctimes d'un fet.
Deixi'm que li pregunti per acabar, tenint en compte aquests fets, per exemple, doncs, de violència sexual que vivíem a Sabadell, però també la onada de fets de violència sexual que s'estan detectant o s'estan explicant a Catalunya, creu que hi hauria d'haver un biaix de gènere també en el Codi Penal?
Bé, no sé si entenc bé la pregunta. En tot cas, jo el primer que diria aquí és que hem de ser curosos i hem d'evitar pensar que perquè en un determinat moment aflorin més casos o es parli més de determinats casos, és que realment se n'estan produint més. Mm-hmm. És a dir, els delictes sexuals, el que sempre ha succeït i segueix succeint és que la major part de casos queden fora del coneixement públic, no només públic, sinó que les víctimes ni tan sols no els denuncien. No? Llavors, hem de pensar que delictes d'aquest tipus, violacions, agressions, en les seves diverses modalitats n'hi ha hagut sempre. És a dir, que ara se'n parli més, doncs en gran part és conseqüència de que hi ha major consciència respecte a això, i això pot portar a que hi hagi més denúncies i, per tant, doncs, això pot tenir un efecte favorable. És a dir, jo el primer que faria és sortir al pas de la sensació que hi pot haver de que és que ara estem vivint una mena d'onada d'agressions sexuals, i fins i tot encara que les xifres oficials augmentin una mica, que no és que augmentin de manera espectacular, doncs això és conseqüència de que hi ha més denúncies. Però que hi hagi més denúncies en delictes que la major part no es denuncien no vol dir que se'n cometin més. I això és sobretot el que sempre hem de dir.
I caldria fer alguna mena de reforma del Codi Penal a l'hora de tractar delictes com aquests, al seu parer?
Bé, jo crec que no. Es pot fer alguna reforma i, evidentment, hi ha una comissió que està estudiant i probablement hi ha algunes coses que es poden millorar. Però el que no hauríem de pensar és que hi ha una manca de protecció o una cosa semblant a allò que s'anomena una impunitat. Hem de pensar, més aviat al contrari, que les penes previstes per als delictes sexuals en el Codi Espanyol són molt més greus que les de la major part de països europeus, amb diferència. Per tant, doncs, aquesta és una cosa que s'ha de dir, és a dir, les penes per delictes sexuals són molt greus, és a dir, des de l'any 95 hi ha hagut 6 reformes que totes elles han anat augmentant les penes. Per fer-ne un resum, més o menys aquesta és la tendència, no? I actualment doncs, tenim penes per delictes sexuals que són equiparables fins i tot a penes de delicte d'homicidi. Clar, evidentment, doncs, el que ha de mantenir sempre el Codi Penal és la proporcionalitat. El que no pot ser és que sigui igual que un violi i mati, que no pas que, per posar un exemple extrem, no? Que no pas que cometi una agressió sexual només, no? Perquè està clar, si no és com una invitació a dir, doncs bé, si la pena ja per l'agressió sexual és tan greu, doncs a partir d'allí, doncs tot el de més que pugui fer, doncs no hi ha prou dissuasió com perquè el delinqüent pugui no arribar a cometre fets més greus, no? Llavors, i això evidentment no ha d'entendre's mai com banalitzar fets que òbviament tenen una gravetat que el propi Codi Penal ja recull, i això sobretot ho hem de dir, perquè és així.
Josep Maria Tamarit, catedràtic de Dret Penal de la Universitat Oberta de Catalunya, gràcies per haver-nos atès aquest matí al programa.
Adéu, gràcies.
Que vagi molt bé.